Cugat Media. Notícies.
El sotsinspector Manel Rodríguez va ser nomenat cap de la comissaria de Sant Cugat dels Mossos d'Esquadra el 2018. Venia de Rubí i situava com a principal eix d'actuació a la ciutat fer front als robatoris amb força als domicilis. Ara es jubila i fa aquest balanç d'aquesta etapa.
La meva arribada va estar motivada per la situació que en aquells moments vivia la ciutat pel tema dels domicilis, els robatoris. Doncs sí, si en comptes de tenir 700... hem baixat i ara tenim 250, escolteu que és una reducció d'un 67%, un 67%, pues li diria, pues sí, missió complida.
Trobareu l'entrevista íntegra a 3w.cugat.cat. El 2029 se celebra el centenari del naixement de l'artista Josep Grau Garriga. Amb motiu de l'efemèride, el galerista Josep Canals promou una iniciativa per fer realitat l'any Grau Garriga, que reconegui la figura del que considera l'artista més internacional nascut aquí, amb repercussió als Estats Units i Europa.
Ell va ser una figura clau per la transformació de l'art tèxtil i n'hem creat a Sant Cugat un estil propi, amb ell com principal pal de paller.
Canals lamenta que fins al moment no ha rebut resposta ni de l'Ajuntament ni del col·lectiu d'artistes de la ciutat. Un centenar de persones s'ha reunit a l'Aplec de la Salut per gaudir d'un diumenge de convivència, amistat i de compartir taula en un entorn idíl·lic, ple de natura i simbolisme. L'ermita de la Salut, entre Valldoreix i el Papiol, s'ha convertit en el centre neuràlgic de la jornada, on s'han reunit petits i grans i famílies que han volgut reforçar lligams. Activitats infantils, la ballada dels gegants, les sardanes, la cantada coral i un dinar de carmanyola han estat els actes més destacats de la jornada. L'espectacle inaugural del 24è Festival Nacional de Poesia Sant Cugat arriba aquest dimarts, 15 d'octubre, sota la direcció de Jordi Bosch. El Sant Cugatenc presenta la proposta Salvat Papassà i Tastellers, les veus del poble, amb la interpretació de Victòria Pagès i Jordi Buixaderes. El Teatre Auditori serà l'escenari a les 8 del vespre d'aquesta proposta, que compta amb la selecció de poemes per part de Roger Canadell i amb l'acompanyament musical d'Albert Bové Trio en un espai escènic dissenyat per Carles Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Saravell a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 14 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant del retorn de la ruta de l'etapa. En parlarem amb Roger Massaguer i Toni Soriano del Gremi de Restauració. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de literatura. Parlarem de la relació entre l'alcohol i la literatura amb Roger Grífols de La Salvatge. I afegirem una entrevista personal al jove pianista Daniel Bartomeu. I per acabar, donarem la benvinguda a Liz Daimi, que arriba amb el cor a la mà. Comença a bullir l'olla? Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
I per començar aquesta edició de dilluns del Faves Comptades, el millor que podem fer és un repàs a la jornada esportiva del cap de setmana. Comença l'Esport en Marxa amb Joan Garcia.
Molt bon dia, comencem un nou Esport en Marxa i avui parlarem d'entrenadors. Un que debuta a la banqueta del rugbi femení després de tota una vida, pràcticament, d'Albert Casorran al capdavant, i és Panchi Castroviejo. L'equip ja s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina de rugbi a 15 i prepara l'estrena, serà a Valladolid d'aquí a 14 dies. El tindrem aquí en directe perquè ens expliqui com arriba a la banqueta, quin projecte té i, el que és més important, les primeres sensacions al capdavant de l'equip. També tindrem una altra tècnica, que compleix la seva segona temporada al capdavant de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí. Hoquei Lliga Plata, segona categoria estatal, i aquest cap de setmana, dissabte, debuten a casa, ho faran davant el Dominicos Gallec. És l'Òscar González, tècnic i també director esportiu de l'entitat. I per acabar, parlem d'un 20è aniversari força especial, el de la penya Bilbo Ondokoak de Sant Cugat. Tenim també a l'estudi aquí a Ramon Barnils, en Sergi Sánchez, el seu president, perquè ens expliqui una miqueta i faci xup-xup d'aquest dissabte, que hi haurà festa grossa, sens dubte, a la seu de l'entitat. I de la resta del cap de setmana destaquem el bon ritme que porta el DSB Club Voleibol Sant Cugat. Ahir va guanyar el derbi català a la Lliga Iberdrola, ho va fer per 0-16-3. I aquest dimecres tanca els 32ens de final amb el partit de tornada davant el Ginebra. Recordin, a l'anada 0-16-3, i aquí pràcticament ho tenen a tocar i classificar-se pels 700 de final de la Challenge Cup, la tercera competició continental. En definitiva, molts marcadors, molts resultats, però, com sempre, molts protagonistes. Comença l'Esport en Marxa.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Donem un cop d'ull als marcadors de la jornada amb la Carme Reverte. Barça 0, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les de Leo Passerine sumen el tercer triomf de la setmana en el derbi català de la Lliga Iberdrola.
En futbol, Viladecans 0, Sant Cugat masculí 2.
Segon triomf consecutiu de la temporada dels de Joel Bravo i el primer triomf a domicili.
Més futbol, Porqueres 1, Sant Cugat femení 0.
Les santcugatenques encaixen la primera derrota del curs després de 4 jornades.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 60, Martorell 79.
Els de Gavi Payet cauen i s'enfonsen a la darrera posició de la taula.
Saia Montcada 25, en vol Sant Cugat 34.
Els santcugatencs superen els de Montcada i són el nou líder del grup D de Primera Nacional.
En hoquei herba, júnior femení 3, tenis 0.
Les santcugatenques sumen el primer triomf de la temporada després de 5 jornades.
I més hoquei herba, en aquest cas, júnior masculí 2, club de campo 2.
Els d'Oriol Torres segueixen invictes i a la part alta de la taula.
Dilluns 14 d'octubre, 9 minuts passen de les 10 del matí, com sempre en directe aquí a l'Esport en Marxa, per parlar d'una nova jornada esportiva, tot i que dissabte va ser festiu, no va jugar cap equip de casa nostra en aquest dia, ahir sí que es va acumular tot el gruix de la jornada en aquest diumenge. I la veritat és que hi va haver-hi, doncs, diferents marcadors. En tot cas, cal destacar la bona marxa del DSB Club Voleibol Sant Cugat, encara invicta, també l'Handbol Sant Cugat, en teoria són els equips que estan cridats a fer una gran temporada. Però nosaltres avui volem parlar d'un altre equip que ja es troba en competició, està disputant la Copa de la Reina de rugby a 15 i ben aviat s'estrenarà la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal. Per parlar de com es troba l'equip, de les sensacions prèvies i de conèixer més detalls, tenim a l'altra banda del fil telefònic el que és el nou entrenador d'aquest rugby femení, és el Panchi Castroviejo. Panchi, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé. Com ha començat aquesta temporada? Quines sensacions? Us heu classificat, si no tinc mal entès, per les semifinals de la Copa de la Reina, que es disputaran a final de temporada, i ahir va arribar la derrota, no?, davant del Barça.
Sí, la verdad que nosotros venimos con mucho entusiasmo por la temporada, arrancamos a mediados de agosto con mucha energía, y la Copa de la Reina, más allá de ser competitivo, lo tomamos como parte de la pretemporada, porque nuestro objetivo principal está puesto en la Liga de Iberdrola, que arranca el fin de semana del 27.
Preguntar-te, ¿pesa molt sustituir a tota una llegenda com és Albert Casorran, al capdavant de l'equip?
Sí, por supuesto. La verdad que es una responsabilidad enorme. Él estuvo muchos años, logró un montón de cosas con el equipo y con el plantel. Tuvieron un crecimiento enorme y bueno, obviamente es un peso, pero tengo muy buena relación con él y me brinda su apoyo permanentemente, así que para mí también es muy importante.
¿Cómo arribas a la banqueta del primer equipo?
Bueno, yo vine el año pasado a Argentina, la temporada pasada, tuve la suerte de poder vincularme con el club. La temporada pasada fui entrenador del equipo B, del femenino, y bueno, ya para fin de temporada, cuando Caso y el resto del staff iban a dar un paso al costado, me propusieron de hacerme cargo, y a mí me hacía mucha ilusión, me hace todavía, y bueno, acepté y acá estamos.
Quins reptes et marques a nivell personal com a tècnic? A banda de l'experiència, que és competir la màxima categoria estatal, entenc també que hi ha un bagatge al darrere que, encara que hagi estat amb l'equip filial, també es pot utilitzar, no?
Sí. Personalmente es un desafío importante y obviamente en cuanto al nivel competitivo estaría buenísimo poder lograr algo similar a la temporada pasada. Me gustaría poder que las chicas puedan mejorar mucho su nivel de juego, su comprensión también del deporte y poder ayudarlas a crecer. Y también yo poder crecer como entrenador y que podamos tener ese ida y vuelta con ellas durante toda la temporada.
El cos tècnic de l'Albert Casorran la temporada passada era molt ampli. Ell fixava com un dels èxits aquesta delegació de tasques. Tu continues apostant per un cos tècnic també amb el mateix nivell?
Perdón, acá me perdí, no... Sí. Tengo el catalán, estoy agarrando todavía y a veces si me anda muy rápido se me pierden unas cosas.
Tranquilo, te la hago en castellano. Digo que Albert Casorran el año pasado tenía un cuerpo técnico muy amplio. Entiendo que tú vas a seguir por ese camino también. ¿Habéis renovado parte de este cuerpo técnico que él definía como que era la clave del éxito?
Sí, por suerte pudimos armar un staff bastante competitivo y capacitado. Continúa también de la temporada pasada y de la anterior Jordi Justicia como entrenador de tres cuartos del primer equipo. Incorporamos también a Beth Grané como entrenadora del B de la parte delantera y a Rodri, que en este momento no me acuerdo del apellido, que me disculpe, como entrenador de tres cuartos. Y también está Coque Ortiz, que es un chico, es el capitán del senior masculino, que nos está haciendo la preparación física. Así que nada, tenemos un staff bastante completo y muy capacitado y estamos muy contentos, por suerte.
Els objectius de cara a aquesta temporada a la Lliga i al Rugby Sevens, si et sembla, parlem primer de la Lliga. Debutar a Valladolid sempre és qüestió de respecte d'un dels equips que està cridat a ser hasta la part alta, però no sé si t'has marcat alguna fita.
No, la realidad es que uno siempre quiere por lo menos igualar lo de la temporada pasada. Es una temporada de transición, obviamente hay muchas jugadoras que esta temporada dejaron por una cuestión de edad ya y que se da el recambio natural y también recambio de staff, entonces es una temporada de transición. Yo creo que el equipo es mega competitivo y podemos lograr grandes cosas, pero bueno, el año es muy largo y tenemos que trabajar para intentar que sea lo más progresivo possible esto y que lo podamos llevar todo de la mejor manera.
Molt bé, ara us queda una setmana abans del debut de la Lliga, no?
Sí, tenemos este fin de semana libre, así que tenemos dos semanitas para preparar el partido contra Chami y hacerlo de la mejor manera.
Molt bé, doncs Panxi Castroviejo, entrenador del Rugby Sant Cugat femení, debut a la Lliga contra el conjunt de Valladolid d'aquí a 14 dies. Tota la sort del món, benvingut al primer equip femení i anirem parlant i tant de bo es pugui igualar o, per què no, superar tot el que s'ha fet les últimes temporades. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies a ustedes. Un abrazo.
Esport en marxa.
I d'un tècnic, el del rugby Sant Cugat femení, a un altre, que també és director esportiu. Parlem amb Òscar González, entrenador del primer equip del Oxygen, Patiuque Club Sant Cugat masculí. Òscar, bon dia.
Bon dia.
Bé, estem pràcticament a mitjans d'octubre i suposo que l'equip aquest dissabte, que debuta a la Lliga contra el Dominicos, ja té ganes. S'ha fet llarga la pretemporada, entenc, no?
Sí, sí, es fa llarguíssima. La veritat és que nosaltres ho vam començar a finals d'agost, diguéssim, amb el preparador físic. No havíem de començar fins a principis de setembre perfectament, anàvem en temps, però els mateixos jugadors demanaven, escolta, estem ja tots per aquí, vull dir, ja comencem a entrenar. I així ens va ser. Vam començar a entrenar, vam començar tot el tema de la preparació física i, bueno, i preparar, doncs, el millor possible la temporada.
Tenint en compte tot això, l'equip, si hem de cercar un percentatge físic, tàctic, on el situem?
Bueno, jo crec que és veritat que físicament sí que hem tingut una mica de problemes durant aquesta pretemporada. Hem tingut dos o tres lesions, bueno, alguns casos també, coses bueno, que tampoc ens esperàvem. Però diguéssim que físicament crec que arribem bé. Ens faltaria potser un passet, però crec que arribem amb totes les garanties per afrontar aquest partit amb molta intensitat i lògicament amb molta il·lusió i moltes ganes.
Segona temporada al capdavant de l'equip. L'any passat es va deixar d'hoquei lliga i em deies fora d'antena que hi havia poca pressió perquè era un equip bé, nou, no?, per intentar, doncs, estar a la part alta. Finalment es va quedar tercers, però aquest any tothom s'ha reforçat, la lliga sí. Més forta.
Sí, la veritat és que s'ha convertit en una categoria on, bueno, potser hi coincidim amb molts entrenadors de la mateixa categoria i fins i tot entrenadors d'hoquei lliga que diuen que hi haurà partits la temporada que ve amb més intensitat a l'hoquei plata nostra que potser a l'hoquei lliga. Això vol dir que els equips s'han reforçat molts. Hi ha molts equips que volen pujar, s'han reforçat i, bueno, nosaltres també volem estar a la lluita aquesta i la veritat és que, bueno, a part també, doncs, el sorteig de la Lliga tampoc ha sigut la millor sort, vale? No hem tingut molta sort i tal, però, bueno, però igual que nosaltres no hem tingut molta sort, la resta tampoc. Llavors, bueno, afrontem la temporada, doncs, a intentar, com a mínim, fer-ho igual que vam fer la temporada passada, que la veritat és que, bueno, vam acabar una temporada, crec que amb tot un projecte nou, doncs una temporada molt, molt bona.
Hem d'explicar que el Pati Hoquei milita la segona categoria estatal, hi ha l'Hoquei Lliga Plata Nord i l'Hoquei Lliga Plata Sud, i d'aquests dos grups, els campions pugen directament a Hoquei Lliga i els dos subcampions dels dos grups s'enfronten a una eliminatòria a doble partit. Donem un cop d'ull als rivals. Tenim vells coneguts de la casa. Tenim l'Espanyol, on hi ha el Pol Galbas. Tenim el Mataró, de Joan Carles Badillo, que va aconseguir dos ascensos aquí a Sant Cugat. I després, doncs, Cerdanyola i Xum, Vendrell i Sant Feliu, per destacar alguns. Però, clar, és un cartell de...
Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia vam jugar aquest dissabte, vam jugar amb la categoria de Nacional Catalana, vam anar a Cerdanyola a jugar... Nosaltres ens ho vam agafar com un partit de pretemporada i el Cerdanyola més o menys també. I amb l'entrenador del Cerdanyola parlàvem, no?, de que serà una lliga on guanyar 3 punts cada cap de setmana serà molt complicat. Molt complicat. Ja només quan juguis directament amb els rivals que a priori podrien ser favorits, com és el Xum o el Cerdanyola, que han fet equips d'hoquei lliga pràcticament, amb exjugadors molt contrastats de la categoria d'hoquei lliga, i diguéssim, però el problema ja no serà quan juguis contra aquests equips directament, sinó que serà, pues això, pues anar a Sant Feliu de Codines és una pista molt complicada, jugar contra l'Espanyol serà un rival molt complicat, el Vendrell, que nosaltres anem la segona jornada, serà un rival supercomplicat i a casa seva també, acaba de guanyar la competició de la Lliga Plata, l'ha guanyat el Vendrell, per tant, bueno, pues, la veritat, després tens els viatges a Corunya, hi ha un col·legi del Companyia de Maria... Bueno, hi ha desplaçaments molt complicats i a vegades, pues, bueno, doncs tot això se't complica. Per tant, cada cap de setmana guanyar 3 punts, però no només per nosaltres, sinó per qualsevol, serà una lluita. La veritat és que serà una lliga molt, molt maca.
Mm. Parlem de la plantilla. Pocs canvis, sí que hi ha hagut dues baixes, de Tomàs Villares i de Pol Perpinyà, i hem sumat a Nil Folguera, que és un jugador jove de Sant Celoni, i dos vells coneguts de l'afició, el Xavi Serrallonga i el Joan Farnés, que tornen, uh-huh. i són jugadors que ja han pujat amb l'equip a Hockey Lliga.
Sí, és a dir... no, la veritat és que són dos fitxatges d'elit, vale? Que estem supercontents de que hagin tornat. Sí que és veritat que també haguéssim estat contents de que no haguéssim marxat, vale? Però bueno, al final les circumstàncies personals de cada un et porten a prendre decisions. Per sort aquest any els dos han pogut tornar i crec que juntament amb el que teníem la temporada passada tenim un equip molt competitiu i esperem sobretot poder cada cap de setmana lliurar un bon hockey i que la gent disfruti. Si a part podem guanyar, pues estupendo.
Mm. Em volia preguntar sobre la plantilla. És més fàcil entrenar jugadors que ja s'avenen entre ells, Sumas, Serrallonga, Farnés, que ja coneixen el bloc principal, més gent que ja porta gairebé
tota la vida. El Pau Gilabès, Jordi Gavarra, i els nanos de baix, que al final han crescut amb ells, Anyols, Xicoles, tal, Lucas... Al final sí que és veritat que és diferent a la temporada passada, no? La temporada passada, aquests nanos joves pujaven de la base i tenien moltes ganes de poder debutar anaven a lluitar-ho absolutament tot. Ho continuaran lluitant tot, estic superconvençut que continuaran lluitant molt, però crec que donem un punt d'experiència a l'equip. És a dir, la temporada passada teníem en Pau Gilabert i en Jordi Gavarra com a veterans amb una mica d'experiència. Aquest any sumem en Xavi i el Joan Farnés, que lògicament tenen moltes hores de pista i amb aquesta categoria la veritat és que la tenen controlada i crec que segur que ens ajudaran moltíssim.
Parlant d'ajudar l'afició, sempre s'omple, la porteria on normalment es posen els més joves sempre hi ha molt noi i noia d'hoquei base. Espereu que continuï a...
Evidentment volem que la gent estigui enganxada, al final es tracta d'això, es tracta que arribi el dissabte, que la gent disfruti amb els partits. Crec que, el que dèiem, no?, que amb la sort que tenim d'aquest calendari cada cap de setmana seran partits impressionants, amb molta tensió, i esperem que la gent s'ho passi superbé. La grada aquesta jove que tenim dels nanos del club, al final som el club amb més llicències federatives de Catalunya, per tant creiem que d'Espanya i creiem que del món. Per tant, volem que el pavelló s'ompli cada cap de setmana i que la gent vingui, disfruti i sobretot que animi i ens ajudi a vegades a guanyar aquells punts que se't queden una mica trebats.
El fet de disposar de jugadors que entren també als equips de base, això també potencia aquest vincle, no? Aquest
lligam. Sí, evidentment. Clar, hi ha molts nanos que a vegades venen a veure el seu entrenador, no? Vull dir, tenen l'entrenador allà jugant i venen per treballar amb ell. Llavors, per veure'l i això, lògicament, tira molt.
Parlant del club, deies que sou l'entitat amb més llicències de Catalunya, Espanya i fins i tot del món, amb 43 equips, més de 400 jugadors i jugadores. On rau l'èxit perquè una ciutat com Sant Cugat, que és molt multiesportiva, tingui aquest nombre tan elevat, no?, de jugadors i jugadores?
Sí, la veritat és que fins i tot a vegades hem de fer una mica de tall a l'escoleta, no? Vull dir, a l'escoleta tenim 60 nens el que és la part més baixa, aprenent a patinar, i a vegades hem de dir que no podem agafar més. La veritat és que és sorprenent. Suposo que també el tenir el pavelló al centre fa que moltes famílies passin per davant, entren al pavelló, veuen l'esport, veuen que els agrada molt a les famílies. És un esport molt complet, coordinació física... és un esport molt complet, llavors... la veritat és que la gent aposta i li agrada l'ambient, és molt important també, creiem que tenim un molt bon ambient a el que és el club i a el que és l'esport en general, suposo que tot això suma a que les famílies confiïn, apuntin els nens i, bueno, i no parem de créixer, la veritat.
Per acabar, parlem del primer equip femení, que també milita a Hoquei Lliga, amb molts canvis. Aquest any l'objectiu és la permanència, no?
Sí, sí, sí. Ens agradaria poder pensar que no, que volem mirar més a dalt. Lògicament mirarem més a dalt i no posarem barreres, però hem de ser realistes en que, bueno, ens trobem en una situació semblant a la que vam tenir amb el masculí l'any passat, no? Molts canvis, molta puja, diguéssim, apostem per moltes noies de la base que pugen al primer equip. Al final també és el nostre, diguéssim, és la nostra identitat. Som un club de base i amb el femení, doncs, lògicament, hem apostat molt també perquè pugin nenes de baix. I, bueno, per tant, doncs això, lluitar primer objectiu la permanència, llavors ja veurem.
Molt bé, doncs, Òscar González, gràcies per estar avui aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils per aquest repàs tan exhaustiu del club i també del primer equip masculí. I recordem, debut a l'Hoquei Lliga, plata, aquest dissabte, a 2:15 del vespre, reben el Dominicos Gallec, a veure si es comença amb bon peu, que seria una bona manera de començar la temporada. Moltes gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres, us esperem.
Esport en marxa, amb Joan García.
I més convidats i més directe, en aquest cas, amb el Sergi Sánchez, que és el president de la penya Bilbo Ondokoak de l'Atlètic Club de Bilbao, aquí a Sant Cugat, que enguany celebren 20 anys. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
Es diu ràpid, no?
Es diu ràpid. Jo no m'ho pensava. Quan vam fundar la penya el 2004, no m'esperava... Bueno, si m'esperava, no, perquè sempre t'esperes que això vagi endavant, però la veritat que és un camí que, si mires enrere, ha estat llarg, hi ha hagut algun entrebanc pel tema local, però estem molt contents de celebrar 20 anys.
Quina és la salut de la penya?
La salut de la penya és bona. Tenim quasi 40 socis, bueno, que estem bastant actius, veiem tots els partits, i ara doncs, hem començat una altra vegada, amb els 20 anys, a tornar una mica a obrir-nos l'entramat social del poble, no? Fem un acte el dissabte a un local de Can Magí, que es diu Xoco, que ens hem juntat quasi 40 persones per fer l'acte. Farem un acte amb l'alcalde també abans del nostre dinar oficial. I bé, molt bé, molt contents i amb molta força per tirar endavant. Després també aquest any comencem a participar a la Festa de la Tardor, volem començar a sortir per Carnaval, volem entrar a la Festa Major també a fer alguna coseta, i bueno, ja em veieu, l'altre dia vaig estar amb els companys de TV Sant Cugat, ara torno aquí als micros de la ràdio, que estic molt content de tornar a estar a aquesta casa, i bé, tirar endavant.
El local social és el Xoco ja oficial?
No, allà només fem la festa. Ara mateix els partits els estem veient a Mirasol, amb un bar que es diu Cornes 47.
I aquell seria més o menys la seu?
Allà és on ens reunim per veure els partits. Sí, sí, de moment sí. Ara estem a l'espera de noves notícies per ubicar-nos en un local específic.
És a dir, que esteu cercant local?
Estem cercant local, sí. Sí, sí.
De l'acte de dissabte tindreu l'assemblea prèvia, no?
A les 10, a les 11, citem els socis en segona convocatòria a fer l'assemblea ordinària anual. Aprofitem que estem quasi tots per enllestir-ho tot ja. O sigui, sempre la fem entre octubre i novembre, i vam aprofitar i vam dir, doncs, ja que hi som molts, doncs, aprofitem la vinentesa i la fem.
I després l'acte, no? A partir de les 12?
I l'acte a partir de la 1.
Ah, a partir de la 1.
A partir de la 1, sí.
Del perfil de soci que teniu, tots són, evidentment, d'aquí de Sant Cugat, o no?
No. L'altre dia, bueno, som meitat i meitat, més o menys. Hi ha molts catalans, però també hi ha molta gent que han vingut de Bilbao a viure aquí per feina, o per la parella, o el que sigui, han conegut la penya, i són socis, de fet, socis bastant antics. Porten ja 10, 12 anys a la penya. I bé, som més o menys meitat i meitat. Les criatures noves que van sortint de socis també ja són socis. I bé, està molt bé, perquè, bueno, és el que va dir la presidenta Urquijo quan va venir a inaugurar la penya, que crec que tu hi eres aquell dia, que la veritat que no és que no tingui mèrit, però ser nascut a Bilbao o a Biscaya i ser de l'Atleti és lo normal. És anormal no ser de l'Atleti. Però que la gent de fora, que som de l'Atleti, que jo nascut a Sant Cugat, i de l'Atlètic, això té un mèrit brutal, i a sobre fundar una penya al teu poble i tirar d'aquest sentiment blanc i vermell és digne d'elogi, és maco, la veritat.
I dels actes de dissabte, hi ha alguna sorpresa?
Hi ha sorpreses, perquè 20 anys dona per començar a tenir pues, sorpreses a al calaix, no?, per als socis més antics, per... Hi haurà record perquè en 20 anys no tot són alegries, no? També hi ha hagut tristors i ens hem recordat dels que en 20 anys han marxat, no? I bé, també hi haurà un regalet per l'Ajuntament, bueno, les coses que acostumem a fer.
I d'aquests 20 anys, en quin moment, en quina fotografia et quedes?
Bueno, és que són moltes, perquè hem passat molt bons moments. Clar, sempre et queda el sabor agredolç de la derrota, no? Però hem jugat moltes finals de Copa, quasi totes amb el Barça que hem palmat, però clar, és que l'any el 6 d'abril, clar, són 40 anys sense guanyar un títol, ja era com algo que estava sempre a tocar però no arribava. I aquest any va ser un èxtasi, clar, guanyar una Copa després de 40 anys, a més 40 anys justos, clar, és el moment del títol. Però clar, el dia de la inauguració va ser un dia molt maco, el dia del aniversari també, a nivell nostre, no? A nivell futbolístic, evidentment amb la Copa. Però després hem passat dies molt macos. Classificacions a semifinals, és que hi ha hagut partits molt macos. La final de la UEFA també va ser, que la vam poder veure al local on vam fundar la penya a casa meva i a Rius i Talet 129. Aquell dia va ser un dia meravellós. També vam perdre la final, però que una final de l'Europa League, amb potser 80 o 90 persones veient el partit. I tot el dia va ser una festa contínua.
I de l'actualitat del Leti, heu patit molt pel Williams o no, que vingués a Barcelona?
No, jo gens. Perquè al final, avui en dia, molts mitjans no informen, desinformen. I ara tothom ja... Jo els dic pseudoperiodistes, que es fan dir periodistes, però no ho són, i tothom té dofins ficats a tots els puestos i tothom sap més que ningú, però el nano no s'havia pronunciat. I el nano és de l'Atlètic, ja està fet allà. I a més és una família molt respectuosa amb l'Atlètic, el seu germà, que l'ha criat des de petit, li haurà dit, tu, què et passa? I jo tenia clar que es quedava, o sigui, ho tenia molt clar, però... No ho sé.
No creus que es mogui aquest estiu, eh?
Jo no. Jo crec que el renovarem aquest any. Estic convençut que aquest any li fotrem mantega sobre la taula.
Molt bé, molt bé.
I li posarem la clàusula de 100 milions d'euros. Si algú el vol, que pagui.
Encara que sigui el Barça, no?
És que és fàcil, prop, eh? És que és fàcil, que nosaltres... Fixa't el que és d'Atlètic, perquè han renovat Ollant Sancet, ha renovat Unai Simón, Vivian, crec que també. No tenen clàusula, o sigui, han renovat i no s'han posat clàusula. O sigui, si tu en vols, vés a parlar amb el club i el club et dirà allò que val, però jo vull jugar a l'Atlètic. És que és el que passa, a més són nanos biscaïns, són de l'Atlètic des de petit, i aquests et renoven sense clàusula de rescisió. O sigui, si tu en vols, vés a parlar amb el club, però clar, la paraula la tinc jo. I no volen marxar perquè, a més, ja es va veure, quan vam guanyar la Copa, o sigui, la festa que van muntar a Bilbao ells, és que són com una colla d'amics i clar, és que a sobre està sortint un talent que és tremendo, perquè tenim un tros d'equip.
Mm-hmm. Faltaria per la penya celebració allà a la Ria, no?
Bé, bueno, és que sí. Aquest any, de fet, per Carnaval estem pensant de muntar una gavarra per sortir a la rua de Carnaval aquí a Sant Cugat, que seria maco, sí, seria maco. Però sí, el que seria brutal és guanyar aquest any l'Europa League a Sant Mamés.
Clar, jugueu a casa, no?
Jugant la final.
Hipotèticament la final.
Sí.
I bé, aquest cap de setmana torna a la Lliga, no?
Aquest cap de setmana juguem contra els Pericos a Sant Mamés, sí.
Per això et dic que...
Estarem allà, no sé si vindràs tu a l'acte, però estarem a bastonades.
Sí, sí. Per acabar, Sergi, també volia parlar d'una altra vessant teva, que està relacionada amb el rugby. Ara el estàs rugby, una miqueta exacte. Fotut dels
una
altra, nois.
Una altra de les meves passions, sí.
I aquí tenim un club que ja l'heu oficialitzat, no?
Ara està enviada la documentació a la Generalitat per... Jo el 2015, que estava entrenant llavors al sub-14 del Sant Cugat, amb la quinta de nanos que vaig agafar, ells tenien inquietud i vam començar a fer un equip per jugar a la platja, que li vam posar el nom de Rico Sevens, Rico Rugby d'Aldea, i bueno, vam començar a jugar, anàvem a torneig de platja, a més, i la bola s'ha anat fent grossa, vam passar el 7 de camp, i ja vam anar a jugar a la Vila, vam anar a jugar a Amsterdam, ara som un equip per invitació, que és un Barbarian, que convidem a jugadors de fora, tenim la sort d'haver tocat amb el Jean-Luc Trocno, que és el director esportiu de la Federació Catalana de 7, és un tio que en sap molt, i és el nostre vicepresident esportiu i entrenador de l'equip. I llavors això ens ha obert la porta a tenir O sigui, que els nanos que hi estaven ja són internacionals tots, i clar, amb el Jean-Luc se'ns ha obert la porta de portar uns jugadors molt contrastats, tots jugant a Divisió d'Honor, internacionals, i bé, estem en aquesta d'allò de promocionar el Sevent ja a nivell de Sant Cugat, que està el club de rugbi Sant Cugat, que jo me l'estimo molt i li tinc un carinyo brutal, però el Sevent no es toca, i nosaltres, bueno, jo soc un tio bastant inquiet, ja em coneixeu, que jo sempre tinc històries al cap, i volem promocionar el Sevent a nivell català també, o sigui, també començar a fer campus de tecnificació amb nanos perquè el Sevent no només es jugui a l'estiu, o sigui, s'acaba la temporada 15 i ja comencem al Sevent. No, volem que el Sevent agafi volada. Ja s'ha vist als Jocs Olímpics que el Sevent és una modalitat que mola i que a França estan jugant tot l'any.
I aquí hem tingut grans jugadors com el Pol Pla, per
I exemple. Tant, i el Josep Serrés, que és fundador de l'Errico Rugby d'Aldea, a més, que està jugant ara a les World Series, i el Pol Pla Olímpic, Joan Losada, Daniel Barranco, que també és fundador de l'Errico, i hem tingut grans jugadors de Sevens, sí.
Per tant, molta tradició. Per acabar, també esteu preparant o voleu organitzar un torneig de Sevens per Festa Major, no?
Ens agradaria. Ens agradaria tenir el nostre torneig propi de Sevens, perquè vas por ahí, i aquest any tenim invitació per tornar a Amsterdam, per a Sant Fermín ens han invitat també. Volem tornar a jugar al Sunshine de Lloret de Mar, que el vam guanyar fa 2 anys, contra el Switzer, a més, que és un equip suís que tenia jugadors World Series i vam aconseguir guanyar-lo. I ens agradaria muntar un torneig aquí a Sant Cugat de Sevens, començar amb una cosa petita i que vagi creixent, però portar 7-8 equips, amb el nostre portar 7 i fer 2 grups de 4, d'equips contrastats, o sigui, equips amb nivell de Sevens, fer per invitació i fer un bon torneig de Sevens, sí, ens agradaria fer-lo per Festa Major, de fet, està sobre la taula.
Molt bé, doncs, molts projectes explicats, però avui, sens dubte, hem d'estar atents a aquest 20è aniversari, dissabte serà el dia gran d'aquesta penya Bilbo Ondokoak. Sergi, moltes gràcies per apropar-nos tota l'actualitat d'aquest club, i res, del club de rugby i de la penya Bilbo Ondokoak, que sens dubte serà dissabte la festa grossa.
A vosaltres, molt agraït per la invitació, per tornar a ser aquí, per tornar que el poble escolti la nostra passió blanca i vermella.
Molt bé, doncs de millor manera possible no es pot acabar, és a dir, un molt bon titular final, i nosaltres que anirem posant el punt final, que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordeu que aquesta setmana hi ha partit important, partit destacat, partit europeu, serà dimecres al pavelló de Valldoreix a les 8 del vespre, tornada dels 32ens de final entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Ginebra. Del partit d'anada han sumat 3 punts, 0-16-3, i molt malament li haurien d'anar les coses al conjunt de Leo Passarine, per no dir que accedeix als 700 de final, on hi ha rival. És el Petri italià, un conjunt tot poderós que va guanyar precisament aquesta Challenge Cup la temporada passada, al conjunt que reuneix moltes jugadores olímpiques internacionals, amb un pavelló amb molta capacitat i, sens dubte, un vòlei italià professional. Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa, i tornem dilluns vinent, i com sempre l'actualitat continua a les xarxes socials i, evidentment, també a cua.cat/esports.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermont.org.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
A Quida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita Quida.es i truca'ns sense compromís. A Quida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Després de 5 anys torna a Sant Cugat la ruta d'etapes, una iniciativa que per primera vegada comptarà amb el suport del Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i Barcelonès i el patrocini d'Adam i l'Ajuntament de Sant Cugat. Tenim amb nosaltres el president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, el Roger Massaguer. Molt bon dia.
Bon dia.
Acompanyat del secretari, membre i a més propietari del Daesa, Toni Soriano. Bon dia.
Bon dia, Carme.
I la Carolina Verdugo, que és directora de Catalunya de Telepark. Carolina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs, per qui no conegui, la ruta d'etapes és una iniciativa gastronòmica vigent, serà vigent del 17 al 27 d'octubre en les diferents establiments de la ciutat, que oferiran una tapa i un quinto de cervesa per 4 euros. Anem a l'edició d'aquest any, directament, i expliqueu-nos una mica quin tipus d'etapes es podran trobar en aquesta proposta que es recupera.
Doncs hi haurà una mica de varietat, hi haurà de tot. És a dir, hi haurà mini hamburgueses, he vist alguna etapa amb anxoves, he vist alguna croqueta... O sigui, hi ha bastanta varietat.
Mm-hmm. I participen quants establiments?
Aquest any 36. És un any rècord.
Any rècord.
Any rècord. L'anterior edició eren 26. O sigui, som 10 més. I esperem el proper any pues, ser 10 més i anar fent.
I heu hagut d'insistir molt quan heu recuperat aquesta iniciativa perquè la gent volgués participar o la gent ha dit, per fi, ja ho estàvem esperant. Com ha anat el tema, Toni?
A veure, probablement hi ha un per fi. És a dir, hi ha molts locals nous que es donen a conèixer. La veritat és que repetim molt pocs. És a dir, vam parlar amb DAM i només 6 dels locals continuen vius aquests 5 anys després. Però el local que és nou té moltes ganes de participar, de donar-se a conèixer, de donar a conèixer el seu producte. Llavors, és una bona manera d'iniciar-se. T'obrir el mercat amb un planer que et situï, que et col·loqui i que digui qui ets a la gent que no et coneix.
Mm-hmm. Tornant al funcionament de com es configura aquesta ruta de l'etapa, expliqueu-nos si els participants fan la seva pròpia proposta, si hi ha alguna mena de supervisió en el sentit d'orientar els participants, els establiments, escolteu, intenteu fer una cosa diferent perquè ja tenim algunes de més o menys similars. Com funciona això?
Hi ha una mica de tot. És a dir, nosaltres a Estrella que és la que ens ha guiat una mica, et deixa fer i tu presentes la teva etapa. I aleshores Estrella et presenta un professional de molt nivell que et retoca la tapa i et diu, escolta, això en comptes de fer-ho així, fes-ho així. Això en comptes de millor així. Això, i una miqueta, ens han guiat.
Sempre havia estat així?
Sí, 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 sempre s'havia fet així.
Normalment. Uh-huh. Quantes tapes calculeu... Heu fet números que es puguin servir en aquest retorn de la ruta de l'etapa? Perquè, com a mínim, hi haurà la referència de les edicions anteriors, no, Toni?
Sí, l'any que jo recordo que vaig fer més van ser unes... pràcticament 3.000, 2.800 van fer amb els 10 dies. Estava molt consolidada en aquell moment la ruta, eh? Vull dir, jo donaria per bo un número sobre les 2.000, crec que estaria molt bé. També era el setembre, vull dir, ara ens hem caigut una mica a l'octubre, que potser és una mica pitjor època, i a més, per acabar-ho, va coincidir amb el Madrid-Barcelona el dissabte 26, vull dir que no tots els astres s'han alineat adequadament, però bueno, vull dir, jo estic segur que en general el número entre 1.000 i 2.000 per establiment els podem fer. Potser els que estan més allunyats la fan només com un complement del seu menú, del seu dinar, però els que estem al centre del poble pràcticament et pots fer 4 o 5 rutes diferents, de fer 5 o 6 locals, que és el que fa habitualment la gent, el mateix que farem tu i jo, que és que agafarem i començarem el vocablo, seguirem per les de Pep Ventura, continuarem per aquí, és a dir, et fas una autoruta i 3 o 4 dies surts i festeges, i fas poble, que és el que es tracta, i fas comerç, i et mous, i afortunadament els de Tel Parc ens han donat un cop de mà de que pots estar al centre del poble i gaudir d'un aparcament, etc etc.
Ara que ens dona peu el Toni, ens ho ha posat, eh?
Ara rematarem,
que per això ha vingut també la Carolina Verdugo. Heu arribat a un acord amb Tel Parc per facilitar doncs, que la gent pugui venir tranquil·lament, participar, sobretot pensant en la gent que pugui venir de fora o també en els de casa, no?
Una miqueta, jo crec que una miqueta amb tots hem pensat, no, Carolina?
Sí, totalment. És a dir, nosaltres no podíem deixar de participar. Tenim 5 aparcaments del parc a la ciutat i sabent que es retornava a fer la ruta de l'etapa, vam dir, escolta, us donem vals de mitja hora, hem acordat fer una primera tirada de 1.000. No vol dir que després a futur facin falta més i que la gent no perdi el temps on aparco, sinó que directament agafes, aparques, tens el teu temps gratuït i vas a gaudir de tots els restauradors que estan participant en aquesta gran iniciativa.
Uh-huh. Són 5 aparcaments,
sí.
Els podem recordar i així els situem en el mapa i la gent es pot anar fent la idea, ni que sigui mentalment, a veure quina ruta seguiran, perquè clar, potser han d'anar canviant el cotxe de lloc, no?
Doncs comencem amb tenim el de Plaça de la Vila, de l'Ajuntament, després el del Mercat de Torreblanca, sota del Mercat, el de Lluís Millet, a l'estació de Ferrocarrils, el de la Plaça Quatre Cantons i el de la Plaça Can Quitèria.
Uh-huh. És la primera vegada que feu un acord d'aquest tipus amb establiments de la ciutat en quant a restauració, iniciatives concretes i puntuals?
Bueno, hem estat treballant amb l'Associació de Comerciants d'aquí de Sant Cugat fa molts anys i ara doncs, el gremi s'ha sumat i nosaltres encantadíssims d'afegir-nos a treballar amb ells també en facilitar l'aparcament sobretot als ciutadans de Sant Cugat i jo, per exemple, que visc a Sabadell, doncs, hi vindré segur a gaudir també ara de la ruta de l'etapa. A part, aquests vals no caducaran quan acabi la ruta, sinó si hi ha algú que els té i encara no s'ha pogut utilitzar, els podrà utilitzar com a mínim fins a l'any que ve, segur.
Això és una gran novetat, no, Roger?
Bueno, ens hem d'anar innovant, hem d'anar fent coses, hem d'inventar, no? Al final, hem de fer coses noves. La restauració és això.
I facilitar, també,
I facilitar,
no?
Clar.
Que la gent hi pugui participar amb una certa comoditat i tranquil·litat.
Clar, i després penseu que si et prens 3 tapes, són 3 cerveses.
Ai, mira, ara que dius lo de les cerveses. Els que no prenguin alcohol, quina alternativa hi ha?
Hi ha sense alcohol i, a més, aigua, evidentment, per als menors de 18 anys, sense cap problema.
Val, o sigui que no es queda ningú fora.
No.
No es queda ningú fora. Aquesta, dèiem, és una iniciativa que es recupera. S'havia fet amb anterioritat a la pandèmia i ja s'havien celebrat 7 edicions. Mm-hmm. I s'havien celebrat amb èxit, no? La gent ja ho tenia una mica marcat en el calendari. Funcionava molt bé,
sí, Toni. Sí, ja dic, el resultat final, l'últim any que va ser el més... El penúltim va ser el nostre tope, el següent va ser 2.000 i escaig, també, vull dir, però el número la gent el tenia ja, bueno, és a dir, ja la ruta de l'etapa, torna a la ruta de l'etapa, és que el com que hi ha molta gent que et diu, ah, bueno, i aquest any què feu, o aquest any què fareu, no? És a dir, l'esdeveniment popular estava i hi ha ganes de fer-ho, i hi ha ganes dels restauradors, perquè ja et dic, hi ha molta restauració que és jove, que es porta poc temps, i que és una bona oportunitat per donar-se a conèixer. Potser Polís o nosaltres estem més assentats al poble i tothom sap el que fem, no? Però el que és nou, vull dir, frisa per estar-hi, no?
Mm. I algú es pot preguntar, i per què ara i no una mica abans? Perquè, clar, la pandèmia va ser el que va obstruir la continuïtat d'aquesta, sí.
Doncs ara perquè ens hem constituït com a gremi, hem estat treballant un any a la sombra, diguem-ho així, treballant per dinamitzar, per fer coses, i ara han donat fruit tots els resultats, no? Sembla, això de la ruta de l'etapa sembla que sigui sembla que sigui fàcil, i us puc garantir que portem un any treballant per això. I que es diu aviat.
Déu-n'hi-do.
Esperem que sigui un èxit, que la gent li agradi i que disfruti. Però no es podia fer. Veníem d'un històric molt, molt bo i, per tant, havíem de mantenir el llistó. I
clar,
és el que hem fet.
Com comentàvem al principi, la ruta compta per primera vegada també amb el suport del Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i el Barcelonès. O sigui, hi ha més gent que se suma a aquesta iniciativa.
Sí, al final som un gremi local, però, esclar, necessitem, no? Necessitem l'emparau d'un gremi gran. Aleshores, dintre d'aquest gremi hi ha doncs, Sant Cugat, Rubí, Ripollet, Cerdanyola, Barcelona... Al final estem tots agrupats per compartir idees, perquè a lo millor alguna idea que a Cerdanyola li ha funcionat, a Sant Cugat no s'ha provat, no? I aleshores, per què no provar-ho? Per què no copiar?
Però exactament quin és el suport que us ofereixen? És a dir, quin paper juguen en aquesta ruta?
El suport és... En aquesta ruta som la Junta Local. Al final, el suport és un suport legal, un suport amb un CIF, o sigui, un suport estructurat, no? Que no siguem allò quatre replegats, sí? Que estigui ben fet, que estiguem legal, que hi hagi una empara, i que els patrocinadors puguin fer coses i estiguem legalment constituïts.
I l'Ajuntament també hi participa?
L'Ajuntament ens ha ajudat molt, cosa que ens ha sorprès, perquè normalment no ajudaven massa, i aquest any ens han ajudat molt. Hem treballat molt amb ells, portem un any parlant amb ells, val? O sigui, vam començar amb l'anterior govern, i el nou l'ha continuat i l'ha seguit amb il·lusió, diguem-ho així. Estem treballant amb la ruta a l'etapa i amb altres coses que no es poden explicar.
Vaja.
Però... No,
o sigui, si et demano que em parlis de projectes futurs després de l'etapa, no m'avançaràs res.
Et puc dir que n'hi ha i que són, estem parlant de coses molt grans i que l'Ajuntament té ganes de fer-ho, de cara als restauradors, de cara a la població. Ells estan, us he de dir que estan obsessionats amb donar vida a la ciutat, cosa que a nosaltres ens va perfecte. I ens apoyen, ens deixen fer.
Via lliure.
No, via lliure tampoc, perquè faríem, si ens donem via lliure faríem més coses. Però sí que ens deixen fer, que això està molt bé, i és d'agrair.
Val. Tinc entès que hi ha una novetat enguany, que és el concurs o no?
A veure, hi ha un concurs que és una mica diferent. Abans es feia un concurs doble, que era la millor tapa, que l'escollia un jurat, i després la votació popular. Aquest any hem reduït només el que és la votació popular, que es farà a través d'un QR i tu votes per internet. Dins dels que voten hi ha uns premis, que són uns lots d'ametller origen, que ens han facilitat ells, i un sopar a un restaurant, que encara han de decidir a quin restaurant serà. Però, vull dir, hem reduït el que sigui votació estrictament popular. Abans hi havia aquelles típiques urnes amb les quals ficaves la papereta, com votaves i tal, i ara és a través d'internet, ens hem de modernitzar. Com diu el Roger, a més, també nosaltres no som professionals d'organitzar activitats, per tant, hem de jugar una mica al prova-error, és a dir, què del que volem fer, que ens rulla pel cap, té un funcionament futur i què no, no? És a dir, que has d'anar veient una mica la mida de les teves possibilitats on està.
Es pot participar més d'una vegada, doncs, és a dir...
Sí, sí, evidentment, evidentment.
I aquests fulletons s'han imprès o encara no?
Sí, s'han imprès i estan distribuïts pel comerç. Sí, faré que us en portin si no en teniu.
Ho dic perquè el QR el trobem en el fulletó, no?
Sí.
I és a partir d'aquí que podem participar.
Sí, de fet, ha sortit ja aquesta setmana el Tot Sant Cugat, crec recordar.
Sí.
Hi ha el QR i llavors el dimecres es fa un repartiment per la població i el divendres surt el planell, que és el que era el més típic, el Tot Sant Cugat.
És que si no anem perduts, si no tenim planell...
No, avui en dia no.
Necessitem saber on estan els establiments i els pàrquings, per anar a deixar el cotxe, Carolina?
Això mateix. Clar, això és el primer.
La Carolina també diu que s'apunta, i també s'haurà de dibuixar aquesta ruta, que no sé si queda, o sigui, tot queda molt concentrat al que seria el nucli de Sant Cugat, o què és el que tenim més llunyà?
No, potser el més llunyà és el Barangel, no?, de Balloreig.
El Barangel, sí, el Brau també,
el Brau.
Una mica, i també la Masia... quina és? Can Cortés? Una de les dues que participen, no me'n recordo quina hi ha. És a dir, són els tres que específicament es d'anarien allà. Però, bueno, vull dir, la idea d'ells també és jugar a posar-ho com una mesa més del que és la seva activitat normal. No, ara ja sí que no has fet una ruta d'etapes. És a dir, si tu ara agafes el planell et fas cinc rutes d'etapes amb un pim-pam. És a dir, fas la ruta del mercantí que participa en quatre llocs, fas la ruta d'Octavià Augusta i Pep Ventura, fas la ruta de Barcelona i Can Quitèria i fas la ruta de Torreblanca. Vull dir que aquestes quatre són, vamos, blanco i en botella.
El sector de l'hostaleria va ser un dels més afectats durant la pandèmia. Aquí a Sant Cugat, com s'ha refet el sector? Podem dir que s'ha recuperat?
Bueno, estem lluitant per recuperar-se. Hi ha hagut molt canvi de propietat i, per tant, hi ha hagut inversió. Tothom ha fet inversió per renovar el seu local. Llavors, estem recuperats? Jo crec que no. Jo crec que ara estem començant a sortir de la crisi, no? Aquesta és de la pandèmia. Però, és clar, diguem que estem endeutats, en general.
Sí, Toni?
Sí. Sí, bueno, el número t'ho diu. És a dir, només 6 locals que repeteixen vol dir que hi ha molts locals que han canviat de propietari. Bueno, això és un símptoma de quelcom. Per una banda, que hi ha ganes d'invertir a Sant Cugat, però per altra banda, que hi ha gent que t'ha llençat la tovallola. Vull dir que hi ha un entremig amb... Sí, continuem funcionant, però, ostres, ja que està cansat, no? Bueno, hem de dinamitzar-ho, hem de fer que Sant Cugat sigui poble, faci poble, i la ruta és una de les coses que jo crec que funciona millor com a aconteixement de fer poble.
Com que encara no tinc el tríptic i no sé les tapes que hi ha, fes-me una mica, canta'm el menú, perquè la Carolina i jo, que potser ens trobarem fer la ruta de les tapes, hem de poder triar.
Ara m'has enganxat així en directe, pam.
Vaja, vinga, a veure. Aquí tens.
El tenim preparat,
Aquí tens el menú.
Doncs mira,
ens hem d'anar organitzant.
Tenim un Tomàs Donut, a la bodega Tomàs. Tenim un rock and roll al restaurant Brau. Tenim... No sé, més coses. Ara l'internet no vol anar,
No pateixis. Però vaja, que serà variat. Si són 36 establiments, Carolina, ens haurem de repartir. Vull dir que tot en un dia serà impossible.
Teniu 10 dies.
No, ja ho sé,
Teniu 10 dies, perquè ja. Si fas 36 cerveses en un dia, acabes
tombat.
Acabes a la mútua.
Que no caldria, no?
No, home, no.
No caldria.
La idea és això. O sigui, per això hi ha tants locals. I, com deia ell, hi ha quatre rutes a fer. O sigui, molt clares. Aleshores, si t'hi fixes, tenim, no?, 2 caps de setmana. La idea és fomentar l'entre setmana, que la restauració, tothom va al cap de setmana. No? També
bueno,
es pot fer entre setmana.
No pensis a Sant Cugat, sí que es nota bastant l'ambient durant la setmana, almenys el que és aquí al centre, El centre es sí. nota. Però vaja, suposo que ja vindràs a explicar-nos els projectes, no? Algun sí, altre dia?
T'ho prometo.
Sí?
Així que el sàpiga i es puguin dir.
Molt bé. Doncs, res, esperem que vagi molt bé, que segur que hi anirà a aquesta nova edició de la ruta de l'etapa a Sant Cugat. Gràcies per venir a explicar-nos-la i també agraïm a la Carolina doncs, que hagi vingut a explicar-nos aquest acord que heu establert amb Teleparc perquè tot funcioni com ha de funcionar. Roger, Toni, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, Carme.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.